9 i 13 minuts del matí. El titular d'avui, previsible. Previsible perquè, diguem-ne que la feina més important ja s'havia fet a l'hora de l'aprovació inicial dels pressupostos i ahir es posaven sobre la taula les al·legacions a les ordenances fiscals i després també l'aprovació definitiva dels pressupostos de l'Ajuntament de Sitges pel 2014. Saben que els pressupostos s'han aprovat amb l'acord entre els membres de l'equip de govern i el partit dels socialistes i les ordenances fiscals van tenir l'abstenció de la PSC. Ahir, per tant, el debat fonamentalment va parlar més gairebé de les ordenances fiscals que no del pressupost, perquè en el debat sobre les ordenances fiscals i sobre les al·legacions a les ordenances fiscals van sortir molts dels temes que després ja eren recurrents a l'hora de parlar del pressupost municipal. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs, efectivament, ahir era el ple d'aprovació definitiva dels pressupostos, com doncs, hauria de ser d'habitud, tot i que no sempre ho ha estat així, en el ple del desembre, el ple que altres localitats aquí no es coneix com el ple dels torrons. Aquí simplement es diu Bon Nadal, que ni torró ni re cavalgui, i sort, perquè vam acabar a les 11, no era hora tampoc de posar-se a menjar torró.
Torrons i cap, eh?
Això mateix. Doncs, com comentaves, ahir aquest ple que tenia pocs punts de transcendència dintre de l'ordre del dia, més enllà de les ordenances fiscals. No estaven a l'ordre del dia ni tan sols els pressupostos, perquè, doncs, tenint en compte que s'havien estat negociant i tancant fins a darrera hora, doncs van acabar entrant per al torn d'urgència, és el que es va explicar, i d'aquí la seva absència d'aquesta convocatòria, d'aquest ordre del dia del ple de desembre. Faltava una regidora, la regidora del PSC, Mònica Almiñana, que va excusar la seva absència. I com comentaves, doncs, més enllà de tot, va deixar un regust també al ple a partir d'aquest doncs, enfrontament que hi va haver entre l'alcalde Miquel Forns i el regidor de la CUP, Òscar Ortiz. Òscar Ortiz, doncs, que es va queixar reiterades vegades de la manca d'informació sobre algun dels aspectes, l'alcalde li va retreure que no assistís a les reunions a les quals era convocat i que després es queixés de que no havia rebut documentació sobre aquestes reunions. Òscar Ortiz ho va considerar una ofensa personal, atenent que l'alcalde sap, doncs, la situació professional que en la que ara està doncs atravessant Òscar Ortiz, i per tant doncs no va entendre aquest retret, fins al punt que Jorge Carretero, des de la distància política, doncs li va tirar
intercedir
un cable
manera,
a Òscar Ortiz i va demanar una disculpa a l'alcalde que no es va produir. Com dèiem, aquest seria, doncs, a grans trets, alguns aspectes del que és el ple dels pressupostos, el ple de l'aprovació de definitiva dels pressupostos. L'aprovació inicial es va produir el mes d'octubre i, de fet, ahir es va parlar poc dels grans números i de les grans intencions del pressupost, i sí, i molt, del que s'ha de parlar, que és de les al·legacions i de la resolució de les mateixes, tant d'ordenances com de pressupostos. Per tant, doncs, ahir no es va parlar de grans xifres ni de que si els diners aniran cap a una banda o cap a una altra, sinó, doncs, simplement la resposta que s'ha donat als col·lectius, als ciutadans i també als grups polítics que hi han presentat al·legacions. Però, com comentàvem, comencem.
Exactament,
com sempre.
Apuntem uns quants els temes abans no van arribar als debats més significatius, perquè hi ha algunes qüestions també interessants, no ja des del punt de vista administratiu de funcionament de la Casa Gran, sinó alguna també que els pot suscitar interès, sobretot aquells aimants del folclore i les tradicions, perquè s'ha obert un camí que en algunes ocasions també s'havia apuntat, però que fins ahir no es va oficialitzar d'una manera molt evident, Joan.
Ara hi arribarem. Bàsicament, per repassar, es van aprovar ahir tant els calendaris de l'any que ve, allò que ha de passar sempre al desembre. De fet, tots els plens són l'últim dilluns de cada mes, exceptuant el mes de desembre, que el ple, tal i com va ser ahir, s'ha previst per el dijous abans de Nadal. Per tant, doncs, per evitar, doncs, haver de celebrar ple en la setmana de Nadal. També es va aprovar, doncs, la modificació de nomenaments de representants de la corporació a diferents òrgans, i es va donar compte de l'informe trimestral de la intervenció sobre execució del pressupost, es va donar compte del cessament de l'activitat de l'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges i també del decret de dissolució del Patronat Municipal de Teatre de Sitges. De fet, aquí, no sabem si és exactament anecdòtic o no, però aquesta dissolució, aquest decret de dissolució, és de data de 24 de desembre de 2007. De 2007. I sembla ser que
no s'havia fet efectiu.
S'havia de passar per ple el donar compte d'aquest decret. I com no s'havia fet efectiu, doncs es va fer efectiu ahir, doncs, exactament 6 anys després del decret de l'alcalde Baiget, de la primera legislatura de l'alcalde Baiget.
Del final de la primera legislatura.
En què es dissolia el patronat municipal de Teatre de Sitges.
Perdó, de l'inici de la segona legislatura. 2003-2007, 2007-2011.
Correcte,
per tant, era desembre, l'inici de la segona.
També es va donar compte dels informes emesos per la intervenció relatius a l'exercici pressupostari del 2012, i ara aquí sí, el que comentaves, l'aprovació de la modificació de... Bé, perdó, l'aprovació de la modificació de la comissió de la festa de Corpus, amb la incorporació d'un nou membre, segons va explicar el regidor Magí Almirall, dedicat a l'exposició de bonsais, i també l'aprovació del Pla d'Acció per la Valoració del Patrimoni Festiu de Sitges 2013-2015. És això que comentaves ara, a través d'un informe de Joana Fort, l'Ajuntament va començar i ja, de manera oficial, a donar les passes per permetre la valorització i el reconeixement, bàsicament, de la Festa Major i de l'imaginari festiu. La idea va sortir a partir de la pretensió que la Moixiganga passés a ser patrimoni immemorial de la humanitat, que fos reconeguda per la UNESCO, però diguem que a partir d'aquesta idea inicial, l'informe que va fer Joana Fort, doncs, va detectar l'absoluta manca de cap mena de reconeixement a la festa, després d'allò que sempre encara es mantem de que és patrimoni
o festa d'interès nacional.
Doncs es veu que aquesta terminologia no existeix i que tot això ha canviat, i que aleshores el que ha de fer la Festa Major de Sitges, si vol reconèixer, o l'Ajuntament, si vol reconèixer la seva festa, és començar la casa pels fonaments i no per la teulada.
D'acord, o sigui que resultava incoherent poder fer la sol·licitud perquè la Moixiganga entrés dins a la llista de béns declarats, patrimoni, etcètera, etcètera, i que la Festa Major, com a tal, no tingués una mínima consideració o que entrés dins les actuals consideracions que tenen les festes populars i tradicionals.
Ah, exacte. D'acord. A partir d'aquí, el que doncs es pot comentar és que és un camí llarg el que hi haurà per endavant, segons va explicar Magí Almirall, fer de la cultura popular un element de promoció exterior, també referenciar la festa a nivell interior, perquè també falta una certa referència a nivell interior, i la creació d'un Consell de Patrimoni Festiu que hauria de vetllar per la festa més enllà de les festes majors, que de la direcció de les quals s'encarrega, doncs, òbviament, la Comissió de Festa Major. Per tant, doncs, aquests són els aspectes d'aquest pla d'acció 2013-2015 que a partir de l'oficialització en el ple d'ahir ha començat a caminar. Bé, és l'aspecte més destacat fora dels pressupostos del ple d'ahir a la nit, tot i que doncs no va mereixer cap debat especial més enllà del reconeixement tant del portaveu de la CUP d'Òscar Ortiz com també de Ricard Vicente, doncs donant suport en aquest pla d'acció.
Anem per el debat de les al·legacions a les ordenances fiscals. Abans, però, encara ens aturem...
Sí, res, a un parell de cosetes més. Es va aprovar també la successió del contracte de concessió del subministrament de begudes refrescants i gelats a les platges de Sitges, que havia estat que tenia l'entitat mercantil Covega a favor de l'empresa Coca-Cola Iberian Partners. I és que saben que Covega ha canviat de...
Coca-Cola
ha canviat de distribuïdora, o de nom, l'empresa que ho distribueix a Espanya. Això va servir perquè Òscar Ortiz digués que aquest canvi automàtic no li semblava bé a la CUP, sinó que caldria haver donat opcions a altres empreses que poguessin també optar en aquest subministrament. I per últim, també es va aprovar la modificació del contracte de subministrament d'energia elèctrica al casal d'Avis. I entrem, sí, efectivament, en l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i dels preus públics públics que han de regir el 2014, diu, i següents. Crida l'atenció aquests següents perquè, clar, no ens queda clar, i això ho diem, no ens queda clar si cada any el que es fa és portar unes ordenances o modificar les que s'han de modificar. I això té una conseqüència, perquè, segons va explicar el regidor Jordi Mas, les al·legacions que feien referència a ordenances que no havien estat modificades es van desestimar simplement pel fet que en principi no, va dir Jordi Mas, no, no té sentit al·legar sobre una cosa que ja està en funcionament. I per tant, doncs, per aquest motiu es van desestimar aquestes al·legacions.
Quan tinguem Jordi Mas li preguntarem, però és allò, en algun moment el que sigui es modifica. Per tant, és allò de l'ou o la gallina. Pots modificar alguna cosa que no s'ha tocat o veritablement només pots modificar allò que s'ha modificat
clar,
abans?
És a dir, pots al·legar sobre allò que no s'ha modificat? És un concepte molt jurídic, però perquè, clar, per una banda hi ha les ordenances, per una altra banda hi ha les ordenances que es modifiquen any rere any, que això vol dir que hi ha unes que sí i altres que no es toquen. Doncs aleshores, el ciutadà pot al·legar sobre les que no es toquen? Sobre les que es toquen és evident. Però el concepte com a mínim ens va deixar el
sí,
dubte,
perquè,
tot i que l'argumentació del govern és clarament que les al·legacions que es van presentar sobre les ordenances que no s'han tocat, doncs es van desestimar pel fet de que les ordenances no s'havien tocat i que per tant no es portaven aquestes ordenances a aprovació.
O sigui, o bé entenem que legalment una ordenança no modificada no pot ser una ordenança que sigui al·legada,
perquè aquí hi ha el concepte de l'exposició pública. Què es porta a exposició pública? Si es porta a exposició pública a la totalitat de les ordenances, només les que es modifiquen.
D'acord. I si no es porta a exposició pública, no pots al·legar una cosa que no s'ha portat a exposició pública. I no s'ha portat a exposició pública perquè no s'ha modificat. I és clar, és una qüestió complicada, perquè entenem, si al·legació és dir alguna cosa
sobre
allò que s'aprova, però bé, deixant de banda tot aquest debat que ens portaria...
Si només s'aprova la part modificada...
La parte contratante de la modificació. Bé, diguem, perquè és bo apartar aquesta qüestió, perquè el que ens deia en Joan, nosaltres no sabem exactament si hi ha alguna forma de poder al·legar sobre allò que no s'ha modificat o, veritablement, si una ordenança no s'ha modificat, no pot tenir cap al·legació. I això és el que va fer valer ahir el regidor Jordi Mas per desestimar algunes de les al·legacions que es van presentar a les ordenances.
Correcte, Jordi Mas va fer un repàs extens d'algunes de les respostes en aquestes al·legacions. Són 15 en total les reclamacions presentades en aquestes ordenances fiscals i preus públics, de les quals es desprenen diverses al·legacions de cadascuna de les reclamacions. Per tant, doncs, un bon nombre d'al·legacions les que s'havien presentat. D'aquestes 15 reclamacions, 7 feien referència a entitats de la plataforma i de fet estaven, segons va explicar Jordi Mas, redactades de manera molt similar, per tant, doncs, responien al mateix criteri. Dues al Gremi d'Hostaleria, una al Gremi de Constructors, una a l'Associació de Veïns del Poble Sec, dues al Grup Municipal Popular, una a la CUP i un a Sitges Progrés, que saben que és doncs un grup que està lligat al PSC local. Són aquestes les al·legacions que es varen resoldre ahir. I com dèiem, més enllà de les que, doncs, segons va dir Jordi Mas, no tenen sentit, també doncs, alguns aspectes que es varen desestimar, per exemple, l'al·legació del Gremi de Constructors sobre la tributació dels solars es va desestimar, es van estimar parcialment algunes de les al·legacions presentades pel Gremi d'Hostaleria de Sitges. També va dir Jordi Mas que la plataforma havia presentat uns càlculs sobre l'IBI que no s'han pogut aclarir. Diu Jordi Mas que va demanar més informació a la plataforma i no li va arribar sobre alguns dels conceptes que apareixien en aquestes al·legacions de la mateixa plataforma. A més, va dir Jordi Mas que la reducció demandada per la plataforma seria molt perjudicial per donar els serveis com el ciutadà es mereix, si doncs s'apliqués un tipus de gravamen força inferior. A més, una altra de les al·legacions, aquesta de Sitges Progrés i del Gremi d'Hostaleria, que de destinar a altres aspectes els majors ingressos que té l'Ajuntament, va dir Jordi Mas que això era impossible perquè per la llei d'estabilitat pressupostària qualsevol excedent d'ingrés s'ha de destinar a retorn de deute i per tant doncs, aquí no hi ha res que es pugui tocar. Sobre les bonificacions, una de les al·legacions presentades per la CUP, va dir Jordi Jordi Mas que estan molt regulades i que per tant doncs, difícilment es poden tocar aquestes bonificacions. I sobre un altre dels aspectes que presentava la CUP, la fiscalitat progressiva, va dir Jordi Mas que és millor aplicar-la a la banda de la despesa i no a la banda del pagament d'aquests tributs. De tota manera, va haver també una estirilla ronça entre Òscar Ortiz i Jordi Mas al voltant de que a Vilanova sí que han aprovat unes ordenances en fiscalitat progressiva, i aleshores aquestes ordenances li havia passat Jordi Mas a Òscar Ortiz i esperava una resposta a Jordi Mas d'Òscar Ortiz. Òscar Ortiz esperava que fos Jordi Mas el que, ja que havia aconseguit aquestes ordenances, doncs plantegés en termes similars, i la qüestió, com ningú va plantejar, doncs,
la casa sin barrer.
A partir d'aquí hi ha una sèrie, es va obrir un llarg torn de debat. Òscar Ortiz va explicar que en el cas concret de les ordenances i els preus públics, la CUP havia presentat 12 al·legacions en la necessitat de prioritzar les persones i sobretot amb el tema de la progressivitat a l'IBI, com s'ha aplicat a Vilanova. També sobre les plusvàlues, sobre el gravament de pisos buits, altres dels aspectes que reclamava la CUP. Jorge Carretero, del Partit Popular, que va fer la seva intervenció conjunta tant d'ordenances com de pressupostos. No va intervenir després Carretero en el punt de l'aprovació del pressupost. Va dir que el Partit Popular votaria en contra, que havia presentat 14 al·legacions a pressupost i a les ordenances, i cap d'elles, cap de les 14, havia estat acceptada. Demanava, entre altres coses, doncs, una rebaixa de l'IBI, optimitzar els recursos de l'Ajuntament a partir de l'eficiència i d'un pla estratègic de desenvolupament econòmic sostenible, i també prioritzar els recursos on fan falta, especialment doncs, a la taula del tercer sector. I, a més, reduir el cost polític de l'Ajuntament, rebaixar els emoluments que reben els regidors per la seva dedicació, i també alguns acabar amb projectes que va dir Carretero no són prioritaris, com per exemple la televisió, les despeses de comunicació. També va dir Jorge Carretero que quan vam sortir feia temps que no compartíem una forma de fer política, doncs avançant-se algun dels arguments que rebrien resposta d'aquestes consideracions. Ricard Vicente, el portaveu del grup municipal socialista, va dir que un polític està per pactar les coses, que no estem en el govern però tampoc som socis del govern, va dir, i que per tant va dir que és divertit que les qüestions de comunicació les tregui qui fa 4 dies estava al govern, en referència clara a Jorge Carretero. A més, va dir Ricard Vicente que hi ha al·legacions molt raonables i que va dir que el govern havia tingut en aquest sentit poca cintura i per tant que es mantindria el grup municipal socialista en l'abstenció i no donaria suport, ja que entén que el govern hauria d'haver donat el vistiplau a algunes de les al·legacions presentades.
Si no recordo malament, tant algunes de la CUP com algunes del Partit Popular.
Correcte. A partir d'aquí es va obrir, com dèiem, aquest llarg torn de rèpliques i contrarèpliques. Jordi Mas va dir que volem treure Sitges del llistat dels més endeutats de Catalunya, hem de reduir el deute, i a més va esmentar que comunicació és essencial i va agrair la voluntat de diàleg del PSC. Òscar Ortiz va respondre que la nostra voluntat és continuar confrontant els models propis de la CUP amb els altres models, i va reclamar a Jordi Mas que no li parlés amb paternalisme, una consideració que va mereixer una disculpa per part del regidor Jordi Mas, dient que no, ell no tenia cap intenció de parlar d'aquesta manera, però que, doncs, si s'havia entès així, doncs li demanava disculpa.
Li va sortir una frase de dins l'ànima dient que tenia dos fills i que no tenia tampoc cap intenció d'anar més enllà, quan es va referir al paternalisme.
Jorge Carretero va dir que el que volia el Partit Popular era reduir el debat polític més important, reduir el debat polític més important a qüestions tècniques, com havia fet Jordi Mas, no li semblava correcte, perquè de fet una de les respostes de Jordi Mas a Jorge Carretero va ser que no es fixessin en aspectes tècnics i concrets i que doncs parlessin massa de qüestions generals
de concepció
política. I va dir Jorge Carretero que, clar, el debat de les ordenances i dels pressupostos, si d'alguna cosa es parla, bàsicament és de política, a part d'algunes qüestions tècniques molt, molt concretes. A més, va dir Jorge Carretero que moltes de les propostes que portava el Partit Popular ja les havien fet des del govern. Ricard Vicente va respondre per la seva banda. Aquí va haver molts diàlegs creuats, també entre Ricard Vicente i Óscar Ortiz, per exemple. Ricard Vicente li va dir a Óscar Ortiz que no entenia les diferències entre la CUP i els partits tradicionals, perquè doncs Óscar Ortiz no utilitza molt el concepte dels partits tradicionals, els partits tradicionals, i aleshores Ricard Vicente doncs i al final ja considera en certa mesura ofensiu aquesta apel·lació contínua als partits convencionals respecte doncs dels altres, de les altres formacions. I bé, i a partir d'aquí doncs encara va haver alguna cosa més. Aquí va haver, en el part final d'aquest debat, aquesta petita pica baralla entre Miquel Forns i Óscar Ortiz sobre si el regidor de la CUP havia fet o no havia fet els deures, o si havia de fer algun gest més per recollir aquesta documentació i després no queixar-se al ple, o si era el govern qui havia de facilitar aquesta documentació perquè el regidor de la CUP, tenint en compte que no hi pot anar, doncs fes aquesta, doncs pogués fer la feina com a regidor de l'oposició. De fet, com dèiem, tot plegat va acabar amb una demanda de Jorge Guerretero d'una disculpa a Óscar Ortiz, atenent les seves circumstàncies personals, que com dèiem no va arribar.
Va ser un dels moments, no, el moment més tens del ple, sobre qui havia vingut, quan havia vingut, si l'equip de govern havia canviat hores també de determinades juntes o reunions per poder facilitar les coses a Óscar Ortiz, si quan Miquel Forns era a l'oposició també intentava treballar-se els temes, en fi, que la cosa es va tensar una mica, després es va relaxar, però tot es va tensar una mica. Escoltaran això, escoltaran de tant en tant també el Camarades, que vàrem escoltar en plens anteriors, doncs ahir també va tornar a aparèixer l'apel·latiu entre els companys d'oposició, però bé, llevat de tot això, aquest debat sobre les ordenances fiscals i les al·legacions a les ordenances fiscals l'enceta Jordi Mas.
Correcte.
Primer que res, demanar disculpes als grups municipals pel cert retard que hi ha hagut en el lliurament de la documentació d'aquest punt i tant del pressupost. Fet d'aquest, en certa manera, derivat, com tots vostès saben, del temps, per dir-ho així, que ens vam donar, de l'ampliació del temps que ens vam donar per debatre, per discutir, un temps de diàleg entre els diferents grups municipals, que va concloure, en definitiva, el darrer 5 de desembre i que va començar el 9 d'octubre d'enguany. Per tant, disculpes, però també en certa manera un reconeixement, jo diria, a aquest procés de debat que hem iniciat amb més força aquest any i que jo penso que ha tingut els seus fruits molt positius en molts sentits. També en certa manera voldria destacar la necessitat d'aquest temps per arribar a acords en contraposició, per dir-ho d'alguna manera, als processos d'al·legació. Jo el que també potser és una cosa que hem d'anar aprenent tots, utilitzem potser els mecanismes d'al·legació que la llei fixa per uns casos molt concrets i molt determinats i en definitiva utilitzem el temps de diàleg i de debat per realment arribar a acords que puguin tirar endavant totes els punts i els programes i les actuacions que considerem adequades. En definitiva, respecte a les ordenances fiscals, s'han presentat 15 reclamacions que engloba cadascuna diferents al·legacions, per tant, un número significatiu d'al·legacions, 7 de les quals de les reclamacions corresponen totes elles a les entitats membres de la plataforma per uns impostos i serveis justos que han presentat una al·legació tipus, per dir-ho així, un model d'al·legació conjunta, 2 que corresponen al gremi d'hostaleria, 1 que correspon al gremi de constructors, 1 que correspon a l'associació de veïns del Poble Sec, 2 corresponents al grup municipal del PP, una reclamació amb un conjunt al grup de la CUP i una corresponent al grup de Sitges Progrés. Evidentment, tothom rebrà resposta adequada a cadascuna de les al·legacions amb l'informe corresponent d'intervenció i els informes complementaris que s'hagin demanat, si s'escau, a cada un dels departaments quan realment calia. També, primer de tot i per avançat, evidentment, agrair la feina feta a tots els que han enviat al·legacions. Una al·legació representa una feina de preparació, d'elaboració, que evidentment en el fons ha d'anar a enriquir la gestió pública, en definitiva enriquir el nivell de gestió del poble de Sitges. Intentaré resumir, intentaré donar resposta a totes les reclamacions d'una manera genèrica, perquè una per una ens portaria moltíssim de temps, però intentaré cobrir tots aquells casos que s'han presentat i totes aquelles, diguéssim, disjuntives que s'han presentat i que jo penso que tenen una significació. En alguns casos això potser és important perquè no representa realment una negativa, sinó que el procediment administratiu és així. Clar, quan no hi ha hagut una modificació de les ordenances fiscals, clar, no es pot al·legar res de sobre els canvis que no s'han produït. Per tant, en molts casos el que ha passat, en alguns dels grups que han presentat al·legacions, quan la al·legació era sobre un fet que ja s'havia aprovat, recordem que vam aprovar la reducció de la plusvàlua al mes de març, per tant, el període d'al·legacions referit a la plusvàlua va acabar en aquell moment, per tant, no té suficient fonamentació la presentació d'al·legacions ara que no hi ha hagut cap canvi sobre el tema de la plusvàlua. Altres consideracions, el gremi constructor sol·licitava unes bonificacions per als solars urbanitzables que no estaven en construcció. Evidentment, això pensem que té un valor pròpiament intrínsec i per tant ha de contribuir i ha de tributar com qualsevol altre actiu del municipi. S'estima parcialment algunes al·legacions del gremi d'hostaleria sobre unes places que corresponen a unitat de consum en el cas de consum d'aigua, en el cas dels càmpings, passant de 11 places a 15 places com a unitat de consum. Per tant, una rectificació que evidentment ben vista, per dir-ho així, i ben reflexada pel gremi que ha estat estimada. Referent a les al·legacions de la plataforma, cal dir que la plataforma al·lega uns càlculs, uns càlculs sobre l'IBI que no s'han pogut comprovar. No hi ha hagut manera de realment escatir l'origen dels càlculs que es presenten a l'al·legació, malgrat que aquests càlculs i aquests números es van demanar als representants de la plataforma perquè s'hi poguessin facilitar aquesta informació per, en definitiva, poder donar millor resposta a la reclamació. No hi ha hagut possibilitat d'aclarir aquesta xifra d'on venia. Això també coincideix amb una de les al·legacions de Sitges Progrés. També, en relació amb això, hi ha moltes al·legacions que, en definitiva, van dirigides a buscar una reducció, sol·licitar una reducció del tipus de l'IBI. La plataforma, evidentment, fidel a la seva trajectòria, demana una reducció del tipus de l'IBI al 0,85%. En definitiva, el govern pensa que aquesta reducció seria realment molt perjudicial per poder donar els serveis amb els nivells de qualitat que el ciutadà reclama i mereix. Per tant, després ho aniré comentant, però evidentment donem per bo, en certa manera, l'acord que es va prendre a l'aprovació inicial de les ordenances en la participació i en la col·laboració del grup municipal socialista. Reflexant algunes altres, també Sitges Progrés demana que s'incorporin com a majors ingressos els derivats de l'aplicació de la llei 13/2013, però citaré, com diu literalment l'informe, perquè quedi clar i perquè això també ens ajudarà a entendre moltes de les altres particularitats, diu així l'informe, la llei 16/2013 de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres, deixa clar que l'objectiu d'aquesta mesura és complir amb els compromisos d'estabilitat recollits a la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. De manera que, segons l'establera l'article 12.5 d'aquesta llei, Aquests majors ingressos, per sobre de les previsions, generats a partir de l'increment percentual del tipus de gravamen de l'IBI, haurà d'anar destinat íntegrament a reduir el nivell de deute públic. Per tant, incorporar la previsió d'aquests majors ingressos en el pressupost per l'exercici de 2014 aniria en contra clarament de la finalitat de la mesura que es persegueix, doncs, de la liquidació de l'impost, no s'estarien obtenint majors ingressos per sobre de les previsions i, per tant, no s'estaria complint amb el compromís de reducció de deute que diu la llei. Això ho comenta l'al·legació de Sitges Progrés, també la del Gremi d'Hostaleria, amb el qual intento anar responent a diferents mesures de cop. Referent a les numeroses aportacions de la CUP, algunes de les que hem comentat ja reflecteixen el fet de que molts dels temes ja s'han debatut en un altre moment i, per tant, si no hi ha hagut modificació en la presentació i en l'exposició pública, per tant, no té sentit tornar a debatre una cosa que no s'ha modificat. Sobre les bonificacions que ho demanen en l'àmbit de l'impost sobre béns immobles i tal, pràcticament les bonificacions que sol·liciten no estan previstes en el Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març perquè s'aprova el text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals. Per la qual cosa, realment no es poden aplicar. En el cas de l'IBI i en el cas de la normativa tributària, les tipificacions de les bonificacions estan molt, molt regulades i no ens podem anar massa d'aquí. També referent a l'IBI, referent a altres impostos, el grup de la CUP també reitera una altra vegada l'esperit de recuperar o d'iniciar, jo diria, una fiscalitat progressiva en els impostos, la qual cosa nosaltres, en definitiva, per les reunions que hem anat tenint i per els grups de treball que hem iniciat també amb l'oposició sobre aquest tema, continuem defensant que la fiscalitat progressiva val la pena o és molt millor aplicar-la de la banda de la despesa, és a dir, amb despesa, amb ajuts al sector social, ajuts a les persones necessitades, és una manera també de fer fiscalitat progressiva. En aquest cas, també recordar-los al grup de la CUP i a tots els altres grups que tenim oberta i en funcionament, passa que fa dies que realment ens reunim, una comissió de treball sobre aquest tema, que els hi vam fer arribar l'ordenança que es va aprovar a Vilanova sobre tarifació social, que anomenen ells, i que en definitiva, quan vulguin, ens posem a analitzar-la. Estaria encantat de rebre qualsevol input en aquesta línia per tal d'avançar si és la línia que ha encertat a Vilanova la que hauríem de continuar o no. És un debat que realment tenim obert. Algunes de les altres al·legacions, comentar-li que, per exemple, ja es contemplen, comenten un tema de la taxa de les parades a la Fira Sant Jordi, dir-li que l'article 2 d'aquesta ordenança fiscal ja estableix que no estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions efectuades per l'Ajuntament o per entitats d'aquest dependents i les efectuades per entitats que no tenen finalitat de lucre, inscrites en el registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya o en el registre de l'Ajuntament de Sitges quan la finalitat de l'ocupació sigui difondre l'entitat o recaptar fons per a finançar-la. Per tant, entenem que l'esperit que vostès plantegen ja està, en certa manera, recollit en aquest article de l'ordenança. Altres al·legacions de part del senyor Barceló sobre la manca del fet d'una memòria de Sorea, de l'empresa d'aigua, en els d'això, dir-li, com diu una mica l'informe, no?, que segons l'article 25 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, els acords d'establiment de taxes per finançar total o parcialment els nous serveis hauran d'adoptar-se a la vista d'informes tècnico-econòmics on es posi de manifest la previsible cobertura del cost. Nosaltres entenem, el govern entén i els responsables tècnics que han elaborat la resposta a al·legacions entenen també que en compliment d'aquest precepte ja consta incorporat a l'expedient amb la relació, en relació a la modificació de les tarifes de l'ordenança fiscal 14, la taxa per distribució i subministrament d'aigua, un informe tècnic econòmic a més pel cap de departament de via pública de data 9 d'octubre de 2013, que justifica, en definitiva, que ve a justificar el que demana la llei, no? La modificació de les taxes contemplades a la esmentada ordenança fiscal. Finalment, en les modificacions d'ordenances s'incorporen, per dir-ho així d'ofici, de part dels diferents departaments, alguns petits errors que s'han detectat, algunes petites modificacions que s'han introduït, i això constitueix, en definitiva, tota la proposta definitiva d'ordenances d'aquest 2014. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Jordi Mas. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz.
Gràcies, senyor Batlle. Davant l'actual proposta de les ordenances fiscals, des de la CUP hem presentat fins a un total de 12 al·legacions per tal d'assolir certes modificacions que al nostre entendre són importants davant l'actual crisi del model econòmic pel qual passem i com a poble que també hi estem immersos. Ara més que mai cal que prioritzem les persones i és per això que des de la CUP hem volgut plantejar certes modificacions per tal de mirar d'avançar cap a un model més progressiu i socialment més sensible. Entenem les ordenances fiscals, com ja hem dit altres vegades, com una eina de redistribució de la riquesa i amb aquesta idea hem fet la nostra proposta durant aquest temps. Al centre del debat polític respecte a aquestes ordenances fiscals del 2014 s'ha lliurat respecte al coeficient multiplicador de l'IBI. Entenem que la proposta que presenten vostès com a govern amb els nous socis del PSC segueix sent abusiva i destinada només a accelerar el retorn del deute de cara a la propera contesa electoral. Entenem que hi ha altres aspectes, però, a tenir en consideració com és fer aquest impost principal una forta eina de progressivitat fiscal. Des de la CUP hem proposat un IBI al 0,90% i lligat tant a la renda de les famílies com al número de membres de les mateixes per tal d'apropar l'esforç de la ciutadania a les seves possibilitats. És per això que hem presentat una proposta amb quadres d'ajuts a aplicar per tal de reduir l'esforç de les famílies que pitjor ho estan passant en l'actualitat. Aquesta és una proposta que ja és aplicada en altres viles, com ha comentat aquí al costat mateix a Vilanova i la Geltrú, municipi amb el seu mateix color polític, i que demostra que la progressivitat fiscal només és qüestió de voluntat política. Per tant, li demanaria que són vostès qui tenen la potestat de continuar convocant la Comissió per la Fiscalitat Progressiva. Des de la CUP entenem que les ordenances fiscals han de ser una eina d'intervenció en l'economia, molt útil, i que ha de servir també per plantar cara a les greus problemàtiques que han de fer front els sitgetans i les sitgetanes. Proposem enfrontar-nos a problemàtiques com l'accés a un habitatge digne i a un preu raonable d'aquest. Demanem que els bancs i els promotors immobiliaris de pisos buits els hi surti més car de mantenir-los buits ara mateix que no pas posar-los al mercat de lloguer de l'oficina local de l'habitatge que tenim a Sitges, la qual des del nostre grup municipal considerem una eina necessària de potenciar. Per això hem proposat gravar en un 50% l'IBI en la nostra proposta d'ordenances fiscals dels pisos buits amb caràcter permanent. Per altra banda, per fer front a l'especulació, que és un dels mals que no podem renunciar, que aquí Sitges hem tingut i que continuem tenint, responsable d'aquesta situació també demanem doncs recuperar l'impost de les plusvàlues, tal com estava gravat ara fa un any. Hem demanat també donar suport als qui decideixen posar les seves propietats a lloguer en unes condicions raonables, com les que proposa la Generalitat. També volem utilitzar aquesta eina per fomentar la contractació i evitar els tan barats acomiadaments gràcies a un pacte CiU-PP de la reforma laboral. Proposem la gravació en l'IAE a aquelles persones, empreses, que acomiadin amb més d'un 3,5 de treballadors. A més, amb el treball de les ordenances fiscals, hem buscat facilitar el treball de les entitats sitgetanes sense l'ànim de lucre, evitant, entre d'altres, les taxes per l'ocupació de la via pública en jornades a celebrar-se. Creiem que des de l'Ajuntament, i no ho dubtem, però creiem que s'han de posar les coses a través de les entitats molt més fàcils quan aquestes, desinteressadament, intenten revitalitzar l'associacionisme, l'educació, la cultura popular o la cohesió veïnal, entre d'altres. Des de la CUP hem treballat perquè aquestes ordenances fiscals hagin estat una eina de canvi cap a una vila més justa i igualitària. Volem que siguin una eina de dinamització de la nostra vila, que l'allunyi de la ciutat dormitori o de merament turística del monocultiu. Volem que aquestes ordenances serveixin per dibuixar un nou model de poble i no pas per prioritzar el pagament bancari molt més enllà del que dicten les injustes lleis del PP-PSOE a nivell estatal acompanyades de la Troika amb la senyora Merkel al capdavant. No és només, creiem, una qüestió de percentatges i de fredes xifres. És necessari saber a quin preu social s'està adelantant els compromisos amb una banca, el que sembla que sigui l'única preocupació d'aquest govern i del seu nou soci i dels qui van embolicar la Troca, doncs que ara tots dos van agafats del bracet. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups. Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Forts. Nosotros haremos una intervención para este punto del orden del día, que es la aprobación definitiva de ordenanzas fiscales, pero como bien sabemos, pues va todo muy ligado con lo que es el presupuesto 2014, que por lo que nos ha entrado la documentación se presentará por urgencia, como ya habíamos hablado anteriormente, supongo que el punto siguiente. Avanzamos que nuestro voto tanto a uno como a otro tema pues será negativo, y será negativo porque este grupo municipal pues ha llegado a presentar un total de 14 alegaciones, entre alegaciones al presupuesto y a las ordenanzas fiscales, las cuales pues ninguna de ellas pues ha sido aceptada. Por tanto, en coherencia a las alegaciones que nosotros proponíamos para modificar el presupuesto, pues nosotros votaremos en contra de estos dos dictámenes, tal y como he anunciado. Como bien decía, pues en total hemos presentado un total de 14 alegaciones, tanto a ordenanzas fiscales como con presupuesto, con unos objetivos muy, muy claros. Unos objetivos era, y dada la situación y tal y como nos han hecho ver, plataforma de los impuestos justos y servicios justos, y a través de otras voces de la ciudadanía, pues reducir la carga o la presión fiscal, fundamentalmente pues en el IBI. El otro objetivo pues era sentar unas bases para poder optimizar a largo plazo los recursos del ayuntamiento y mejorar la eficiencia, lo cual pues también revertiría que en el futuro aún se pudieran reducir más pues estas cargas fiscales. Y esto se traducía en dos propuestas concretas que no son nuevas, porque estando en el equipo de gobierno ya las hicimos, pero que no se atendieron. Una era pues un proyecto para mejorar y modernizar el ayuntamiento, la forma de trabajar el ayuntamiento, hacer la administración pues mucho más automática, que fuera todo mucho mejor rodado. Para ello pues es necesario invertir una serie de recursos humanos y tecnológicos, por eso es modernización. Pero bueno, esto se propuso en varias ocasiones y no se llegó a ningún puerto. Y el otro pues era un plan estratégico de desarrollo económico sostenible del municipio. Entendemos que se pueden optimizar los recursos, tanto económicos como humanos, si se tienen claro a largo plazo hacia dónde vamos. Y esto realmente pues hoy en día vemos que no existe, que cada gobierno que entra pues va tirando o va haciendo sus pequeñas aportaciones, pero de una manera que no sigue ni una pauta, ningún hilo, ni ninguna estrategia. También este plan se llegó a proponer, incluso se llegó a solicitar una subvención a la Diputación, que finalmente se perdió pues por motivos administrativos. Al final no se llegó a realizar. Y por último, pues priorizar los recursos donde más falta hace. Y donde más falta hace pues es en ciertos sectores de la ciudadanía pues que realmente lo están pasando mal. Por eso, dentro de nuestros objetivos, uno era aumentar lo que era la dotación que ya existe en el presupuesto 2014 para la tabla del tercer sector, que aglutina una serie de entidades sin ánimo de lucro que están para eso, precisamente para hacer llegar los recursos a las familias, a los ciudadanos más necesitados, y este era otro de los objetivos, aumentar esta dotación presupuestaria. Los objetivos, evidentemente, pues a nuestro entender no se cumplen en el presupuesto y, por tanto, es un motivo suficiente para que nuestro grupo municipal no dé apoyo a este presupuesto. ¿Cómo articulábamos? Y de una manera muy resumida, porque son 14 alegaciones y no me quiero extender demasiado. Una de las alegaciones importante pues iba en el sentido de reducir el coste político del ayuntamiento. ¿Y qué entendemos por el coste político? Miren, si se suman todas las partidas que hacen referencia pues remuneraciones a grupos municipales, cargos electos, cargos de confianza, resulta que estamos hablando de un total de más de 700.000 euros. Esto es un 1,8% del presupuesto municipal. Creo que todos tenemos que tener un compromiso, porque consideramos que es desmesurado, para limitar este coste. Y entonces, un paquete de estas alegaciones pues iban en hacer un primer paso para reducir este concepto. Creemos que el concepto, por ejemplo, de los grupos municipales, que en teoría la asignación que reciben debe ser para facilitar su funcionamiento, hoy en día pues lo que se convierte en es una financiación de los partidos políticos, lo cual pues realmente no es el objetivo. Estaríamos más por la línea de que se pudieran dar servicios a los partidos políticos, como por ejemplo pues dotarlos de un despacho, dotarlos de ciertos servicios que puede dar el ayuntamiento sin tener que dar una asignación económica, que como he dicho pues realmente esto va finalmente a una financiación de las campañas. Algunos partidos incluso pues utilizan esto para pagar sus créditos de las campañas electorales que han realizado, lo cual creo que es pervertir el cometido de esta asignación. Otro de los paquetes de alegaciones pues iba en cribar los proyectos que sí que se estaban poniendo en manifiesto en el presupuesto 2014 y que nosotros creíamos que en este momento no son propietarios. Y digo en este momento porque en otro momento pues lo podían ser, pero ahora mismo nos salimos del consorcio TDT Garraf, no tenemos televisión, pero tenemos la radio, tenemos otros medios de comunicación, y es muy costoso, y muy costoso, se puede comprobar en el presupuesto 2014, poner en marcha un proyecto de televisión, ya sea por internet. Por tanto, nosotros esta partida pues también digamos que era en este momento prescindible y se debía aplicar pues a otros conceptos de mayor. Evidentemente es un criterio político que seguramente pues, el equipo de gobierno, como consecuencia de no haber aceptado nuestras alegaciones, pues no lo comparte. Pero bueno, son criterios y están en su derecho. Nosotros también estamos en el derecho pues de ponerlo en manifiesto y de que lo sepa la ciudadanía. Y hablando de reducción de gastos no prioritarios, pues nos topamos también con un tema que en su día ya sacó el PSC y es curioso y es paradójico que el PSC pues haya aprobado un presupuesto en el cual se mantienen los gastos de comunicación que ellos mismos denunciaron hace tiempo a través de una moción y que nosotros entendemos descompensados frente a otros departamentos que tienen unas funciones pues olvidables. Evidentemente pues el departamento de comunicación está al servicio del equipo de gobierno, por eso pues la CUP, y nosotros le vuelvo a tender la mano al señor Óscar Ortiz, estamos dispuestos a hablar de esa moción sobre el tema de comunicación y de fiscalizar la comunicación, porque realmente pues vemos que no está siendo bien utilizada. En definitiva, como se puede deducir también de nuestra intervención, cuando nosotros decidimos en agosto salirnos del equipo de gobierno, podíamos calificar de anecdótico que fuera por un tema como el de la Plaza España y Calle España, pero lo cierto es que llevamos ya tiempo, ya hacía un tiempo que no compartíamos la forma de gestionar el ayuntamiento ni la forma de entender la política municipal, donde nosotros queremos priorizar los intereses de los ciudadanos y del municipio y no priorizar los intereses partidistas y en algunos casos personales. Termino mi intervención repitiendo que por todos estos motivos pues nosotros no apoyaremos estas solvencias fiscales y este presupuesto municipal. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Carretero. Més intervencions. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, dic que aquest grup considera que un polític, en primer lloc, abans que res, està per pactar les coses, intentar consensos i intentar acords. Per tant, hi faré una mínima al·lusió als dos companys d'oposició, que són companys d'oposició, senyor Ortiz, encara, i durant tota la legislatura, tranquil, perquè considerem que cal fer alguna sèrie de reflexions, perquè si no acabem amb el que es diu vulgarment amb el politiqueig, que uns pels altres i no acabem fent política d'alçada, sinó acabem tirant uns esplats els uns als altres. No estem dins el govern, no hi ha un nou soci al govern. Que haguem arribat a uns acords que considerem bons i que ho explicarem en el pressupost, no vol dir que siguem socis de govern. Ja està. Evidentment, cada grup té la llibertat i la voluntat, s'entén, d'arribar a aquells acords que siguin millor per la ciutadania i per les polítiques que s'hagin de donar. I si uns grups entenen que s'arriba a un acord, doncs s'ha de defensar, amb tot el respecte del món. I respecte al Partit Popular, a part de dir doncs, que s'equivoca amb aquesta afirmació que ha fet de la comunicació, i després li explicaré per què, deixi'm que els digui que trobo divertit que m'ho digui un partit que fa 4 dies estava al govern i que tenia aquestes càrregues destinades al pressupost de la mateixa manera i que, per tant, no ha canviat res i que han sortit del govern. I vostès sí que serien més incoherents, no?, amb aquest plantejament, però també aquest grup té molt clar que no estem per criticar-nos els companys de l'oposició. Hi ha una funció molt clara en un ple, que hi ha un govern i hi ha una oposició, i per tant una de fiscalitzar i ser control d'òrgan de govern de l'altra, i per tant tampoc té sentit que arribem, però sí que ho volia dir perquè si no aquí ens van dient coses i tampoc no ho trobo molt sensat, sincerament. Respecte a les ordenances, entenc que no es poden votar, li pregunto al senyor secretari, si m'ho permet l'alcalde, de manera separada. Entenc que és un únic dictamen, les eleccions a les ordenances fiscals van totes juntes, entenc. Perquè si nosaltres sí que entenem, si bé havíem pactat unes ordenances fiscals, doncs sí, evidentment, pactar una cosa no vol dir que no sigui millorable. I per tant, quan ens han arribat les al·legacions dels altres grups, ens les hem mirat i fins al dia d'ahir hem estat treballant tant amb les ordenances com amb el pressupost. I per tant, hi ha algunes que considerem que són raonables. Per tant, si no es pot votar de manera diferenciada les al·legacions, que és el que enteníem, anirem al Partit Socialista a l'abstenció d'aquest punt. Entenem que el govern ha tingut poca cintura per no acceptar algunes de les al·legacions que estan molt pròximes als plantejaments que s'havien fet i que, per tant, d'alguna manera o altra, serien molt fàcilment assumibles. Em refereixo doncs, a la bonificació de la taxa de clavegueram que comentava la CUP, la bonificació de les parelles de fet que presentava el Partit Popular, la bonificació de les famílies monoparentals, el percentatge de l'IBI en pisos buits, ocupació pública de caixers automàtics, el Sant Jordi, la gratuïtat de les parades, n'hi ha diverses que considerem del tot raonables que s'han presentat. Per tant, el govern, malgrat digui haver tingut poc temps, menys temps ha tingut l'oposició de mirar-se-les, ni 24 hores, hauria d'haver tingut la capacitat d'assumir aquelles coses que considerava bones, perquè per les coses que hem parlat amb ells enteníem que eren perfectament assumibles. Per tant, no entenem com no han fet aquest gest. Per tant, com que no podem votar diferent i entenc que algunes al·legacions no mourien, no crearien cap cataclisme dintre les ordenances fiscals, ens mantindrem en el vot de l'abstenció. D'acord? Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Intentaré respondre al màxim possible les comentaris dels altres grups. En principi, senyor Ortiz, clar, diu que m'ha sorprès molt que digui que reduir el deute ho fem perquè ve una contesa electoral. Senyor Ortiz, és totalment al revés. És a dir, si miréssim en clau electoral la gestió del municipi, li asseguro que no faríem algunes coses de les que fem per responsabilitat de la gestió municipal. Reduir el deute és una responsabilitat perquè, en definitiva, volem treure Sitges del llistat de municipis més endeutats de Catalunya. Volem treure el municipi de Sitges del llistat de més endeutats perquè volem créixer i volem ser capaços de, com vostè diu, fer un model de poble per poder decidir exactament el que nosaltres volem fer. Amb un nivell d'endeutament molt alt, li hem comentat diverses vegades, hauria de saber, estàs realment molt encotillat, estàs molt limitat a fer algun tipus d'inversions, algun tipus d'actuacions que d'alguna manera, algun moment, quan arribem a un límit, a un ràtio d'endeutament per sota del 110, inclús per sota del 75, si arribem en els propers anys, tindrem molta més facilitat de fer polítiques socials, fer polítiques de promoció econòmica, fer polítiques d'ocupació. Per fer això, per tenir llibertat de fer això, hem de reduir deute. No es tracta d'un tema electoral. Evidentment, si fos un tema electoral, dedicaríem els dies a una altra cosa. És un tema de responsabilitat política en la gestió del municipi que ens ha tocat en aquests moments. Sobre la progressivitat de l'IBI i la, la moció, la, la proposta que han fet a Vilanova, jo els hi reitero, si tenen, els reitero sempre el mateix, si tenen alguna aportació a fer, si tenen alguna idea que aportar en aquest debat, si us plau, facin-se-la arribar. Nosaltres no, no podem imaginar que el que pensen o el que diuen si no ens ho fan arribar. Llavors, jo, com ja vaig fer, li's arribar la moció, la proposta de Vilanova, si té alguna cosa a dir, sisplau, contesti'ns i llavors activarem una altra vegada la comissió per la fiscalitat progressiva que comença. També, i una miqueta, lligant una miqueta també amb l'aportació del senyor Carretero, les al·legacions no són el discurs genèric, no són un discurs electoral, no són un pla de govern. Això jo penso que ho tenim mal fixat. Les al·legacions són a punts concrets del pressupost per motius concrets. No és per... No, a mi m'agradaria que... A mi m'agradaria que... A mi m'agradaria que es fa d'una altra manera. Hi ha moltes maneres d'arribar a acords a través del diàleg, a través de la suma d'esforços, de la sinergia. Les al·legacions són per una cosa molt concreta. Si pervertim l'ús de l'al·legació, no estem fent, evidentment, un favor al debat polític i a la discussió de propostes per ciutadans de Sitges. Per tant, no utilitzin les al·legacions com una plataforma per explicar la seva voluntat si fossin el govern. Això és una altra cosa, és una altra cosa i no ho barregem perquè estem confonent d'una manera premeditada al ciutadà. Algunes de les opcions que vostè diu, les associacions, etc, nosaltres pensem que sobretot en la part de pressupost també es veurà, no?, que moltes de les partides que s'han incrementat pel 2004 demostren de manera molt clara que aquest govern està per ajudar les associacions tant de manera directa com de manera indirecta. Per tant, no, a vegades moltes de les propostes que fan ja estan, en definitiva, recollides en una actuació pròpia d'aquest govern. Sobre l'aportació del grup del PP, no, realment m'estranya també que el vot negatiu sigui sobre en algunes coses, en algunes coses derivades també de la seva participació al govern, no? I una altra vegada et dic el mateix, és a dir, no es tracta de fer el debat de les al·legacions, no es tracta de fer un discurs polític de lo que li agradaria fer el PP si governés, sinó que es tracta d'al·legar sobre coses concretes del pressupost i amb fonamentació legal i amb fonamentació concreta. Els criteris polítics s'utilitzen en un altre àmbit, no en l'àmbit de la delegació. Sobre el tipus de l'IBI, que realment es fa una mica d'èmfasi amb el tipus de l'IBI, repeteixo una mica el que havíem dit, l'acord que es va adoptar al ple del pressupost inicial i de les ordenances inicials recollia aquest fruit d'aquesta negociació amb el grup socialista, on el 93% dels rebuts de l'IBI dels municipis de Sitges baixaran el 2014. És a dir, no confonguem a la gent dient que no es baixa el tipus de l'IBI. Els rebuts de l'IBI baixaran, el 94% dels rebuts de l'IBI baixaran l'import respecte als 2013. Per tant, s'ha fet un gran esforç, s'ha arribat a un gran equilibri i, per tant, no podem fer algunes afirmacions que semblen que van en sentit contrari. Sobre la comunicació, una mica repetir el que sempre hem dit, la comunicació avui en dia és essencial per aquest Ajuntament i per qualsevol organització. Una organització sense comunicació voldria dir una organització que no seria transparent, que no recolliria, perquè la comunicació, no oblidem que és un fet bidireccional. D'alguna manera hem de comunicar a la gent el que fem, però també, d'una altra manera, hem de recollir de la gent el que pensen. Per tant, reduir participació ciutadana, reduir el que pensa la gent, jo penso que no és intel·ligent. Sobre les aportacions del grup dels socialistes, evidentment, i les coses s'han de dir pel seu nom, agrair la capacitat i la voluntat de diàleg que ha mostrat el grup socialista. Jo penso que ha sigut una etapa molt, molt constructiva. També una miqueta referint-me a lo mateix, és a dir, a vegades confonem o barregem assumir determinades al·legacions al fet de debatre sobre punts concrets de l'acció de govern. Són dues coses diferents. Si volem modificar, si volem actuar sobre un programa concret, parlem-ne, sentem-se, presentin una proposta, en parlem, però no té res a veure amb el debat d'una al·legació concreta, una partida concreta o un punt concret de les ordenances fiscals. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions dels grups? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Per donar una mica de resposta, perquè veiem que any rere any ens anem trobant amb la mateixa situació. Ens anem trobant, ens anem veient. Tot sembla que pot arribar a una entesa d'establir diàlegs, d'establir el suficient nombre de reunions necessari com per si més no confrontar models. Per tothom és sapigut i no cal que ho diem, però em vull tornar a reiterar que en els aquí presents tots tenim models diferents de veure Sitges i això és el bo i el saludablement democràtic. El que no entenem que sigui saludable per tots plegats i per tant pel poble és el fet de com es duen a vegades endavant les coses. Per tant, té vostè raó, senyor Jordi Mas, tots n'anirem aprenent en aquest viatge que en principi ens ha de portar doncs, aquests 4 anys de legislatura i per tant cada dia la CUP intentem doncs, fer les coses una mica millor i per tant té vostè raó, n'anirem aprenent. El que passa que estem aprenent que vostès sempre es posen darrere del subterfugi que els hi permet el mecanisme d'aquesta maquinària política, que en els ajuntaments també hi és i que també funciona, i ens veiem sempre limitats en el debat durant el període de les al·legacions. Vostè ens comenta i ens diu que tot allò que ja s'ha debatut i que no ha estat inclòs en el que es diu el període d'exposició pública, doncs que no pot tornar a ser obert. Aquest debat no es pot tornar a posar damunt de la taula. Per tant, la CUP, tot i que no tenim la veritat absoluta, ens veiem amb la raó del que ja dèiem inicialment. En política, tots som voluntats. I per tant, la nostra voluntat és la de seguir mirant de poder arribar a confrontar els nostres models amb d'altres que suposem que una mica d'aquí i una mica d'allà enriquiran el tot o amb el que puguem acabar tenint com a resultat final. Per tant, quan vostè ha utilitzat, per exemple, la paraula pervertim, em sap greu de sentir-ho amb vostè quan justament li demanaria quines coses ha pervertit la CUP. Perquè hem intentat reunir-nos amb vostès diverses vegades. Abans de l'aprovació inicial, varen mantenir converses tots els grups a partir de les explicacions que vostès ens donaven per encetar un període que vam, amb esperança i amb il·lusió, creure que seria diferent al que ens havia portat aquests 2 últims anys. Hem vist que no, que ha tornat a ser el mateix. No hem pogut tenir un debat profund, enriquidor, públic, participatiu, obert, de tots els grups, de cara a la ciutadania, de cara als veïns, de cara a la plataforma, de cara als col·lectius. Hem vist un pacte abans de l'aprovació inicial fet a moda simplement de despatx. I li torno a demanar, doncs, en el tema concret de la Comissió de la Fiscalitat Progressiva, de que siguin vostès, perquè són vostès qui tenen la potestat, perquè són vostès qui estan governant, perquè ens ho recorden cada dia, que són vostès qui estan governant, qui han de convocar aquestes comissions. Nosaltres, en el moment que ens convoqui, farem tot el possible dins de les nostres també obligacions que tenim laborals i d'altres per poder assistir com hem fet durant aquests 2 anys i mig que portem de la legislatura per ser present en el màxim de reunions possible com a grup municipal, perquè tenim responsabilitat. I fa masses plens que anem sentint la CUP que vostès fan les coses per una responsabilitat. I vostè què creu que fem la CUP? La CUP també fem les coses per responsabilitat. El que passa que la nostra responsabilitat la creiem en un model diferent que moltes vegades els hi posem damunt de la taula i que els hi expliquem i que per tant ens agradaria que comencin a entendre i també a respectar, perquè la confrontació de models, torno a repetir, és una de les coses més positives per a la democràcia. I estem amb la responsabilitat de que també Sitges surti d'aquesta llista d'endeutament, tingui una ràtio molt més baixa, però per favor, el que volem i els demanem és que obrin els ulls, perquè a cost de quin preu social aconseguirem això a mesura que avanci el 2014 amb la pressió fiscal que ja porten durant el 2013 moltes famílies de Sitges i que ho hauríem de reconèixer els 21 regidors que estem aquí. que moltes famílies de Sitges no han pogut passar bé el 2013 i els hi costarà passar el 2014 i probablement el 15 i el 16 i fins que la Troika aixequi l'espasa de Damocles que té damunt de la societat europea. Ja no només parlo dels països catalans, sinó de la societat europea, perquè hi ha molts països que també estan en una situació complicada com estem els països catalans. Simplement li demanem, per favor, senyor Jordi Mas, que no ens parli amb aquest paternalista, amb aquest paternalisme, que jo li accepto i que li tinc molta pressa a vostè personalment, i vostè ho sap, que quan sortim d'aquest ple, vostè i jo tenim una relació bona. Però vostè aquí en el ple em parla amb aquests paternalismes. Li demanaria que la CUP, vostè sàpiga que també som responsables, i que encara que només portem 2 anys i mig en aquest consistori, intentem fer les coses com el que volem ser, com un bon fill per a la societat de Sitges. I abans d'acabar la meva intervenció, la CUP només ens volia ensenyar en un primer torn de paraula, com hem fet amb aquestes ordenances fiscals, però m'agradaria, doncs, dir-li amb el meu company, camarada d'oposició, amics del PSC, que sí, que podem estar d'acord amb el que vostè m'ha dit inicialment, que els polítics tenim com a primer objectiu estar arribant a consensos, d'acord? Hem d'arribar a consensos i pactes. Però creiem que des d'altres models, perquè en aquest cas l'aprovació inicial del pressupost es va tancar en un calendari o en un termini de temps exprés, molt abans de l'aprovació inicial, perquè han volgut aprofitar els partits convencionals aquest subterfugi que el mecanisme polític de les administracions ens permet, i ho sabem tots. En política, la CUP, intentarem aprendre, perquè no en sabem res encara, intentarem aprendre encara més. Simplement els demano que, per favor, estiguem tots una mica més tranquils, perquè si vostè m'ha reclamat tranquil·litat, li vull transmetre que en tenim moltíssima. La CUP simplement és entendre les coses de manera diferent i tenir models diferents. Moltes gràcies, senyors.
Gràcies. Senyora Cari Vicente, si vol contestar, té la paraula, per al·lusions. Perdó. Sí. Per ordre li toca a vostè, senyor Carretero. Té la paraula.
Molt bé, simplement para contestar pues, al senyor Mas. O sea, querer reducir el debate de ordenanzas fiscales y presupuesto a algo técnico y no político, pues es que yo no sé si usted se lo cree. O sea, precisamente el pleno de presupuestos y de ordenanzas fiscales es el pleno de debate político más importante, porque es donde ponemos todos, como habla el señor Ortiz, nuestro modelo o aplicamos allí donde creemos los recursos que hay. O sea, que querer distraer a la ciudadanía de que aquí no se pueden hacer otras propuestas, simplemente corregir un documento que ustedes han redactado, pues no es así. Y además, y lo he dicho durante mi intervención anterior, nosotros estas propuestas ya las pusimos en otro foro y lo intentamos, incluso hasta me dijeron que sí, pero bueno, después no, sí, pero no. O sea, que no es que nosotros no hayamos intentado consensuar, cuando estamos en el equipo de gobierno, conscientes de muchos de los problemas, lo intentamos, pero bueno, fueron oídos sordos. También es cierto que estando en el equipo de gobierno, pues se tiene una visión que después cuando estás fuera, pues es diferente, y de sabios es corregir. Nosotros, pues en algunas cosas corregimos. Y en el tema concreto de la carga fiscal y la presión fiscal, pues viendo el clamor ciudadano, pues creemos que había que hacer un esfuerzo en reducir esa presión fiscal aún más de lo que se había pactado ustedes entre PSC y equipo de gobierno. Y en ese sentido, como he dicho, era uno de los objetivos de las 14, del paquete de 14 alegaciones sobre ordenanzas fiscales y presupuesto 2014. Además, con un objetivo de plantear 2 acciones que ya se habían planteado cuando estaban en el equipo de gobierno para que en el futuro aún pudiera ser más eficiente la forma de trabajar del Ayuntamiento y se pudiera reducir aún más la presión fiscal. Esto no creo yo que estemos, como usted diciendo en castellano, meando fuera de tiesto, proponiendo y explicando esto aquí públicamente en el pleno. Creo que es de lo más normal, que no les guste, lo puedo entender, pero es de lo más normal y además creo que lo deben conocer. Como he dicho, la cifra, un 1,8% del presupuesto es un gasto que podemos llamar político, 1,8% actualmente. ¿Se ha reducido? Sí, se ha reducido respecto a la legislatura anterior, muchísimo. Pero aún consideramos que viendo cómo está la situación ahí fuera, Y lo que están demandando los ciudadanos, pues hay que reducir donde se puede reducir. Y esto es uno de los campos donde se puede reducir, profesionalizando, cambiando las formas de trabajo, y para eso pues hay que invertir. Hay que invertir en modernizar el ayuntamiento y en modernizar las formas de trabajo. Y esto ustedes pues no se lo creen, o no lo quieren hacer, o lo que sea, pero bueno, nosotros lo planteamos en su momento. Punto. Y esto está dentro del debate, porque son propuestas que se traducen en propuestas concretas y partidas concretas. Y además, para conseguir eso, pues se proponen otras propuestas para poder reducir los gastos y poder aportar esos recursos para esos proyectos. Por tanto, si usted quiere reducirlo, pues lo siento, pero no lo comparto. Es que no creo, conociéndole como usted ha dicho, yo lo conozco, pero no creo ni que se lo crea usted. No creo que se lo crea lo que ha dicho. Lo que pasa es que, bueno, pues ha de hacer el papel ahí y fustigar pues al que está ahora en la oposición. Muchas gracias.
Gracias, señor Carretero. Senyor Ricard Vicente, ara sí té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Només per al·lusions, perquè el que ja havia dit respecte al dictamen de les ordenances fiscals està dit. Senyor Ortiz, senyor regidor, senyor camarada, digue-li com vulgui, amb tot el respecte. Vostè em retreu una manera de fer com si fos molt diferent a la que fa vostè. Bueno, jo no la veig tan diferent. Vostè em veu com un partit convencional, i això que diu sempre, i jo després acabo treballant amb les taules de treball, els grups de treball, amb les relacions amb el govern, amb els altres companys, i no acabo de veure aquesta diferència tan abismal que sembla que vulgui plasmar. Però en tot cas, encara que siguin models diferents, estarà amb mi que tan vàlid és un com l'altre. Vostè respecta el seu, vostè treballa amb el seu, i nosaltres treballem amb el nostre. I jo puc donar fe que aquest ha servit, que aquí s'ha fet un treball, hi ha molta feina darrere. Alguns ho creuran més, alguns ho creuran menys, però està sobre la taula i s'ha arribat a uns acords i s'han aconseguit unes coses. Per tant, com a mínim, ha funcionat. Per tant, podem continuar retraient-nos que si la convencionalitat, que si els grans partits i tal. Jo, com a Ricard Vicente, com a portaveu d'aquest grup i amb els meus companys, veig que la feina es fa dia a dia i no hi veig grans fantasmes com de vegades sembla que vulgui interpretar. Per tant, tampoc acabo d'entendre, amb tot el respecte i com a camarada, aquesta mena de plantejament, sincerament. Jo estic aquí, el meu grup està aquí per treballar i per arribar a el que calgui, i si s'arriba bé i si no també, i quan s'arriba, doncs contents d'haver-hi arribat. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle, només per molt puntualment. Senyor Ortiz, no pretenc en absolut, lluny de la meva intenció, tenir un esperit paternalista en absolut. Si aquesta és la seva percepció, realment ho sento, però no és en absolut el meu objectiu ni el meu tarannà. Jo també l'aprecio molt, però no pretenc, ja tinc dos fills, vull dir, ja no pretenc tenir més. Sobre el tema del que comentàvem de la voluntat política, de realment el moment, i això jo crec que ho hem de tenir tots clar, és a dir, precisament per això ho vam fer, és a dir, el moment del debat polític, el moment de forjar voluntats polítiques va ser del 9 d'octubre, que vam començar tot això, el 5 de desembre, que va acabar el termini de presentació d'al·legacions. Durant aquests dos mesos, vostès i nosaltres, el govern s'ha reunit sempre que qualsevol grup municipal ho ha demanat, sempre que qualsevol grup municipal ho ha demanat, s'ha reunit immediatament el govern, amb vostès també. En aquell moment era el moment del debat. És a dir, una cosa és que confonem debat polític amb debat sobre les al·legacions. Són dues coses diferents. No vull reduir aquest ple a res que no sigui la veritat, però la feina real, la feina de negociació política, va començar el 9 d'octubre i va acabar el 5 de desembre. Després és la resolució, però la feina és en aquell moment. I en aquell moment, senyor Ortiz, malgrat que realment ens hem reunit diverses ocasions, continuo una mica dient-li el mateix, però sense cap ànim paternalista, és a dir, vostès volen debatre de què? De què en concret? Nosaltres, per debatre una cosa, s'ha de tenir molt concret el que es vol debatir. S'ha de dir específicament, vull debatre d'això, i d'això vol dir números, vol dir diners, vol dir dedicacions, vol dir recursos. És a dir, quan es debat sobre algo concret, no sobre idees que podem o no coincidir. El mateix que li he dit en el tema de la comissió de fiscalitat progressiva. Els hi vam enviar la proposta de Vilanova, els hi vam dir, dieu-nos el que us sembla, tal. No hem tingut resposta. És a dir, per debatre s'ha de tenir la contrapart, perquè si no funciona el debat. I també li dic una cosa, senyor Ortiz. Nosaltres també intentem que el poble de Sitges, les famílies de Sitges, les sitgetanes i els sitgetans, passin el millor any possible. També ho pensem, també ho volem i també ho estem intentant dia a dia. Òbviament, a través del nostre model, que no és el seu, però que també és la nostra intenció. El senyor Carretero, una mica reiterar el mateix, el debat polític és abans, però per una cosa molt, jo penso que molt evident, senyor Carretero, si hem de parlar d'un programa de modernització d'aquest Ajuntament, que estaria d'acord amb vostè que és important, no seria normal que ho digués, que ens assentéssim, que determinéssim els objectius. Com pot ser que del 9 d'octubre al 5 de desembre no ha dit absolutament res sobre aquest tema i va i presenta una al·legació que no defineix res el que vostè pretén? Per tant, no ens equivoquem, El debat polític és una cosa, no han fet vostès cap aportació en el debat polític durant aquests dies, han presentat al·legacions, és cert, però com pot que puguem discutir alguna cosa d'un programa de modernització que vostè mateix diu que és de profund, de calat, important, amb unes al·legacions de lo millor un mitja plana o una plana? Els debats aquests s'han de tenir abans, s'han de tenir en profunditat, s'han de tenir sentats en una taula i amb molta consciència del que estem fent. Per tant, diferenciem, debat per construir és una cosa, al·legacions al pressupost és una altra molt diferent. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Últim torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Senyor Jordi Mas, simplement, 16 al·legacions a les ordenances fiscals, 16 com a grup municipal, 16, i 12 al·legacions al pressupost, 12. Això, si suma vostè bé, fa un total de quant? De 28 al·legacions entre els dos documents. Això és el resultat d'un procés polític que hem tingut la CUP amb vostès en algunes reunions i de manera oberta. Hem celebrat dues assemblees obertes amb la ciutadania. Per tant, aquí s'ha recollit un treball polític i s'ha recollit un treball de responsabilitat i de gestió i de posada d'exposició d'un model. Per tant, no li puc permetre que vostè em digui que quan la CUP hem vingut a seure a la taula no hem parlat de coses en concretes, perquè no hem parlat, com vostè diu, de models ni de coses i de coses concretes. N'hem parlat de xifres i de moltes i les hem posat damunt de la taula i les hem pogut confrontar. Aquí està el resultat, 28 al·legacions en total. Gràcies.
Gràcies. Ara, si em permeten, contestaré per la part que em toca. Sí que és cert que vostès hauran registrat 28 al·legacions. Sí que és cert que vostès hauran fet assemblees obertes i recollides d'opinió i hauran construït el seu discurs a partir d'aquest procés que han fet intern. Però deixi'm que li digui, i posi en aquest ple ben clar que les vegades que ens hem reunit fora d'unes càmeres de biovigilància i quatre coses més, no hem parlat, perquè ho tenim escrit, això, Ho tenim escrit, I a més a més s'han celebrat juntes de portaveus a les quals vostè no ha assistit. I a més hem canviat de dia reunions perquè pogués vostè assistir i no ha vingut. O ha arribat mitja hora tard. Llavors, no em digui que han fet, perquè la diferència abismal que estava dient el portaveu del grup socialista, la diferència, no és cap despreci personal, estic constatant les coses com són. La diferència abismal que deia el portaveu del grup socialista és una, perquè hi és. És qui fa la feina i qui no la fa. Perquè la feina només s'ha de fer internament. La feina s'ha de traslladar. Perquè no n'hi ha prou de venir a un ple i dir nosaltres volem això. Per arribar a aquest ple hi ha una feina prèvia. Hi ha moltes reunions. Aquestes setmanes ens hem atipat de juntes de portaveus per temes extraordinaris. I molt poques vegades hem pogut concretar res. Perquè no surten els temes. Perquè els siguin no surten. I per tant, no es tracta de qui viu de la política o qui no viu de la política. Jo quan era regidor de l'oposició, com aquests senyors i com vostè mateix, fèiem la feina. I si teníem interès de pactar o d'arribar a algun acord, les propostes es feien arribar allà on havien tocava fer-les arribar. I no es matava tot amb una al·legació i llestos. I ho dic perquè ho dic enfadat, perquè hem fet reunions i oportunitats per poder parlar i no hi ha hagut propostes. Hi ha hagut coses molt concretes que era un percentatge molt petit del pressupost. Per tant, home, entengui que m'enfadi de que es digui que no hi ha voluntat, que estem pervertint el sistema, que no volem parlar de política, que tot ho volem resoldre en un període d'al·legacions i fora. Oportunitats hi ha hagut moltes. Estem esperant resposta de la fiscalitat progressiva del model de Vilanova que es va entregar a tots els grups. Estem esperant la resposta. Si la convoco dilluns, tindreu la resposta del grup de la CUP, perquè la convoco dilluns, eh? Estic segur que no tindrem la resposta, perquè els deures s'han de fer. Els deures s'han de fer, per favor. Si no, no podem venir al ple i veurem clarament que no estan fetes les deures. Després, una qüestió més. No es pot dir tan alegrement que no hi ha rebaixa fiscal en aquestes ordenances. Òbviament, per cada grup municipal potser no serà fins al punt on cada grup voldria. Òbviament, en funció del seu criteri polític, de la seva manera de veure el poble i com està la societat, etc. D'acord. Però hem de constatar que hi ha una rebaixa fiscal en comparació amb el 2013. I que baixa l'IBI i que baixa, per exemple, la taxa de brossa a la meitat, per citar-ho. Òbviament que podríem anar molt més enllà, però em penso que ha deixat molt clar el regidor d'Hisenda que un dels objectius que tenim com a govern és allunyar-nos d'aquell percentatge tan alt que tenim d'endeutament que no ens deixa en aquest moment, que no ens permet invertir. Què és el que volem? Tenim demanda de la societat civil de Sitges, sectors econòmics, associacions de veïns, col·lectius diversos, ciutadans a títol individual, que volen més serveis i millors serveis i que invertim. I en aquest moment, que nosaltres això ho compartim, pel límit que tenim d'endeutament que està per sobre del 110%, no ho podem fer. Vet aquí per què volem resoldre aquesta qüestió. I això s'ha d'insistir perquè, si no, no es pot dir tan alegrement que no hi ha rebaixa fiscal. I una altra qüestió. Dir que Sitges... És el que manifestava fa un moment. No podem venir al ple i dir que aquest govern i aquest ajuntament no fa res per sortir del monocultiu del turisme, i ho he entès així, quan precisament el grup que ho diu mai ha portat cap proposta per sortir del monocultiu del turisme. Mai. Ni una. Zero. I a sobre classifica aquest municipi com a ciutat dormitori. Que jo m'agradaria que això, si vol, podem tenir un debat més ampli. Sitges no és una ciutat dormitori. Una ciutat dormitori, durant el dia i durant la nit, no té activitat, perquè la gent dorm. Aquest poble té activitat de dilluns a diumenge, de dia i de nit. No és un poble dormitori. Molta gent treballa a la regió metropolitana, cert, i torna al vespre, però no és una ciutat dormitori. I per tant aquest és un concepte que em sembla que es mereixeria com a mínim un debat monogràfic. I per últim, només una qüestió de comunicació, perquè la qüestió de comunicació sembla que cada debat pressupostari o d'ordenança surt. A mi m'ha quedat molt clar, el Partit Popular no vol televisió, ho ha dit ben clar, no vol que tinguem televisió municipal. Em sembla coherent amb les decisions que ha pres el Partit Popular en altres territoris de l'Estat, no? Però tinguem-ho clar, el servei de comunicació juntament amb l'OH és el servei que interactua més amb la ciutadania, que més interactua a través de les xarxes socials. És una porta d'entrada juntament amb l'OH de qualsevol qüestió que la ciutadania vol expressar a través de les xarxes. Queixa, suggeriment, pregunta, dubte, proposta, el que sigui. Ho dic perquè això gestiona el servei de comunicació. I la televisió, amb la qual hi creiem, perquè volem tenir altra vegada una televisió pública municipal, serà un element més, igual que és actualment l'emissora municipal. I per tant, per això la mantenim i la inclouem en el pressupost. Volem tenir una televisió pública municipal. La creiem necessària, inclús en temps de crisi, perquè creiem en els serveis públics de comunicació. Dit això, si els sembla, tenen un torn més per si volen intervenir, perquè crec que potser m'he excedit amb la meva verbalització. Senyor Ortiz.
Li agraeixo, senyor Batlle, però no faré servir aquest torn de paraula perquè crec que vostè ha utilitzat aquests arguments en contra de la meva persona sapiguent que jo estic donant tot el que puc donar en la política. I li recordo que vostè dedica el 100% del seu temps a la política i el seu sou surt de la política. Gràcies.
Moltes gràcies. pero...
Pues yo simplemente apoyar al señor Óscar Ortiz, porque realmente no me ha gustado la forma en la que usted se ha dirigido al señor Ortiz, que me consta además que es un emprendedor, que está en estos momentos emprendiendo una empresa propia, a la cual además le consume más recursos y que hace todos los esfuerzos por venir. No somos del mismo partido. Es más bien somos extremos opuestos, pero yo le he de arrepentir, señor Pons, porque no ha sido adecuada, y le pediría pues que él se disculpase públicamente al señor Ortiz. Gracias.
Onze i 38 minuts del matí. Acaben d'escoltar el debat sobre les al·legacions a les ordenances fiscals ahir en el ple municipal. Va ser el debat més gran del ple municipal. Han pogut ja, vaja, bàsicament, ho resumiríem en aquest sentit. El PSC es va abstenir per entendre que el govern havia tingut poca cintura amb algunes de les al·legacions que havien presentat, fins i tot els seus companys d'oposició de Partit Popular i de la CUP, i han escoltat també, bàsicament, tant els arguments de Jorge Carretero com els que va exposar Óscar Ortiz, en el sentit que les ordenances fiscals tampoc aposten per un model d'organització municipal que eviti despeses innecessàries i aposten per la millora de la gestió. Són, diguem-ne, línies que varen cavalcar-se entre ordenances, pressupost, perquè ja ho saben que, entre altres coses, el pressupost cavalca sobre el significat de les ordenances fiscals, en les quals segurament es basen bona part del que després es consideren ingressos de l'Ajuntament de cara al proper any. Aquest va ser un dels debats, el que va acabar amb el moment més tens entre Óscar Ortiz i Miquel Forns, però òbviament quedava encara el debat dels pressupostos, que va entrar en el torn d'urgència, com en el seu dia va entrar l'aprovació inicial del pressupost.